dilluns a aquesta hora és moment d'omplir les maletes avui sí amb Màrius Serra i Enric Gomà, aquest darrer lectoràlia de la temporada amb recomanacions de l'un i l'altre. Per tant, agafeu paper i boli o el mòbil allà on posa notes i preneu nota.
Mig segle fa que pel món vaig caminar que...
Màrius, la primera recomanació és La drecera, de Miquel Martín i Serra, Periscopi. Per què?
Sí, bon dia i bona hora. Una sorpresa, realment no és el primer llibre de Miquel Martín, però per mi ha estat la primera novel·la que he llegit d'aquest autor, i és la veu d'un nen. Aquest nen viu com a masover, a l'Empordà, diguem, de la casa d'uns senyors de Barcelona, tu vas veient, és una novel·la de formació, de creixement, i vas veient les coses que li passen, què fan amb la minyona els senyors o què no, que... però des de la seva mirada. Realment està escrit amb un estil meravellós, és molt ambiental, no és que hi passin moltes coses, però hi passa la vida, i realment es fa de molt bon llegir, sobretot per aquest punt de vista, diguem, d'indígena subordinat.
L'indígena subordinat.
La drecera.
Es nota, Gomà, d'aquest indígena subordinat?
M'han recomanat molt i tinc moltes ganes. És breu, oi, Màrius?
És molt breu, sí. I es llegeix molt bé.
En tinc ganes i estic intrigat per què fan els senyors amb la minyona.
Ja t'ho pots imaginar.
Sobre què pivota la intriga.
Sí, estimat. Sí. Ha desaparèixer la minyona.
Anem a la primera recomanació d'en Gomà, que jo coincideixo amb això. Perquè...
Molt ràpidament. Viatges i flors de la Mercè Rodoreda, edició nòrdica amb dibuixos de Bernat Cormand.
Jo no havia pensat en aquest, de la Rodoreda, però amb el carrer de les Camèlies em sembla que el Club Editor l'ha tornat a...
Sí, senyora, amb un epíleg de l'Estefi Kremser.
Sí.
Molt bo.
Em va llegir que està bé.
Si trobo aquesta connexió amb la Rahola que no acabo de veure.
Molt ràpidament, Viatges i flors és un llibre que l'any 80, quan surt a mi, em va irritar. Perquè em van agradar molt els viatges, viatges a uns quants pobles, i no em van agradar gens les flors de debò. Amb els anys, quan m'ho he tornat a mirar, les flors m'agraden una mica més, però és que els viatges em continuen agradant molt. O sigui, és un llibre... Han fet una edició preciosa per regalar per Santa Brígida, dia del llibre, i és un, que les il·lustracions d'en Cormand són fantàstiques, i els viatges uns quants pobles expliquen i anuncien la mort i la primavera.
Que és l'obra preferida de l'Enric Gomà, de la Rodoreda.
Que és la bogeria que va escriure la Rodoreda, i algun dia l'Agustí Villaronga en farà la pel·lícula.
Anem a una altra recomanació del Màrius. Heu anat prenent notes, eh? A Viatges i flors a Editorial Nòrdica. Nòrdica, eh? I al carrer de les Camèlies, complementàriament, a Club Editor, com molt bé deia l'Enric. Màrius, més coses.
Mira, doncs, ens lliga molt bé, ja veuràs per què.
Ara l'ambientem.
Ara.
L'ambientem amb Antònia Font.
Perquè tu què trobes a les flors de tant en tant?
A les flors?
Sí. Algun insecte?
Sí. Cuques petitetes.
Sí, sí, molt coladores.
Trobo aquelles que m'agraden a mi, que les converteixo en... Les torturo.
Tortures insectes?
Les marietes?
Les marietes. En fi, esborrem un moment, que rebobinem ràpidament. Molt bé. Recomanació literària segona.
Bueno, estan molt ja amb cop de sol, eh?
Sí, exacte, que ja estan a les últimes. Bé, Julià Guillamont ha escrit Les cuques.
Les cuques.
Les cuques. Això ho ha publicat a Anagrama. Crida molt l'atenció perquè obres i tens una doble pàgina desplegable amb totes les papallones, totes les cuques que van apareixent. És un llibre que, a veure, el pretext és resseguir històries que venen, que tenen relació amb algun insecte, alguna cuca, de la qual se'ns dona una descripció científica i real. Per tant, els entomòlegs s'ho poden passar bé. Però això, aquests insectes, aquestes paneroles campestres, en realitat li permeten parlar de la vida interior de les persones. Són unes memòries perquè el porten a l'arbúcies de la seva infància, on la seva mare tenia un hostal, però també a la memòria més recent, que li hem conegut amb algun altre llibre, Traversar la Riera, que va vindre aquí a presentar, quan la seva companya, la Cris, va tenir un gran ictus. El llibre està estructurat en tres estius, que són els tres estius durant els quals no pot anar a la muntanya. Llavors, com que no hi pot anar, ho recorda, ho reescriu. té un punt, diguem, de lectures, és a dir, tu m'has dit abans, és kafkià, doncs surt l'insecte kafkià perquè és un crític literari i un escriptor i es passa el dia llegint i, per tant, les referències són textos molt literaris, sobretot els del segon estiu. Però el primer i l'últim tenen aquest punt entomològic i també infantil, no? Perquè veus, tirant enrere, que no sé a quina pàgina ja explica que quan el seu fill era petit li van portar el llibre de la història natural dels insectes i tot plegat, no? Veus que...
És que aquesta mania amb els insectes ens agafa de petits per
mira,
tot
aquí,
això.
En Pau Carreteix, el volum 10 de Història Natural dels Països Catalans, que és més gran que ell, Artròpodes 1.
Clar,
doncs allà, vinga amb els insectes.
Les cuques... insectes, i quan els trobes els maniobres i acabes fent algun disbarat.
Sí, en fi, no tornarem a parlar de marietes. Les cuques, Julià Guillamont, Anagrama.
Va, Gomà.
Mira, de
Sebastià Alsamora.
Sebastià Alsamora, Reis del Món, a proa, és una novel·lassa. És una novel·la de 600 planes en què explica l'amistat entre el banquer Joan Marc i l'orientalista, especialista en sànscrit, Joan Mascaró.
En vam parlar perquè el vam convidar a l'Electoràlia aquest any.
Dos senyors que neixen a Santa Margalida amb 17 anys de diferència i que eren amics, i que es trobaven i conversaven i cadascú estava situat a les antípodes de l'altre. Però tot i així, la seva amistat era molt enriquidora per tots dos. S'admiraven i es respectaven, però no només el banquer a l'orientalista, l'orientalista al banquer. També, perquè si alguna cosa és Joan Marc, és apassionant. O sigui, la fuga de la presó de la República l'any 33 o 34 que narra els Amora és magnífica. Ha subornat tota la presó i el deixen anar i fa un sopar de comiat a la presó.
S'han de tenir calés, per fer això.
S'han de tenir molts calés.
Molts calés.
I de ser
llavors
molt...
sempre és molt apassionant tot quan tens molts calés.
Però
milleteja.
Molt atrevit. No, però és que és més que millet, perquè en
és més que millet.
No, molt Marc... més, molt més.
Ja ho explicar. En Marc recorre el desert del Rif portant armes als rebels marroquins. I això has de tenir un sentit de l'aventura brutal. Si no ets un senyor amb un despatx que va fent tripijocs, ets un aventurer. I ets un senyor que porta caixes, i porta mausers, i porta fusells. I això el fa excepcional. És un llibre excepcionalment ben escrit, i és, en el fons, és una novel·la de Porcel, amb la passió i el desig de domini que té Porcel en les seves novel·les, molt més ben escrita que les de Porcel.
Jo crec que Porcel té dos grans hereus novel·listes ara, entre aquesta sessió, que és el Sebastià Alsamora i el Melcior Comas. I aquí jo crec que l'Alsamora està apuntant molt alt. Deixa'm dir només que Joan Marc és tan apassionant que genera mirades molt diverses, perquè la penúltima novel·la de la Núria Cadenes, o avantpenúltima, es deia El banquer, està inspirada en Joan Marc, no? Realment, he fet la broma de Millet, això va molt més enllà, perquè el destí de Joan Marc va tenir una incidència directa sobre la història contemporània de la Guerra Civil Espanyola,
Sí.
Poca broma amb aquest senyor.
Però també va tenir una incidència en la Segona Guerra Mundial,
quan
facilita armes als britànics i quan fa espia i explica els submarins alemanys i els vaixells alemanys que dominen la Mediterrània. Deixa'm dir només que el Mascaró va amb un plató de televisió de la BBC i fa un programa amb dos Beatles, amb el George Harrison, i el John Lennon.
Sí.
I els Amora ho narra amb una gràcia excepcional que t'explica el John Lennon com un idiota i el George Harrison com un tipus delicat, amable i simpàtic, que és al revés de del que molta gent creu.
Tot i que passa sovint, Enric, que les persones que tenen una experiència amb una persona... un dia de la seva vida poden arribar a distorsionar absolutament la mirada d'una persona. Perquè tu pots tenir una mala experiència amb una persona, un dia escrius sobre ella i resulta que és aquell dia que tu vas coincidir i aquella experiència que no és representativa, saps?
És possible, però jo a John
això
Lennon...
passa amb els famosos vistos per anònims,
però a John Lennon jo li veig com una part fosca que no hi ha manera que surti.
Anem que la cosa èpica, ens han ambientat musicalment molt bé, realment una novel·la meravellosa en la seva imperfecció formal, Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, amb una edició preciosa, molt ben editada, en una traducció nova d'Esther Tallada, que llisca meravellosament i és apassionant de llegir. Acabo de rellegir-la, diguem-me, perquè l'havia llegida fa molts anys a la carrera, no? Però en tenia un record difús, vaga, i aquí és que no pots parar d'avançar. La història de Difó, hi ha un pròleg d'Albert Sánchez Pinyol que justament posa diguem l'èmfasi en dir com una novel·la tan imperfecta, tan reiterada, ha arribat a tenir tant d'èxit. I té raó, perquè realment és molt recurrent. És a dir, formalment li trobaríem molts defectes.
Sí, ara la reescriuries i diries, això no calia, això estalvia tu.
Hi ha molta reiteració del narrador que diu, com ja he dit abans, o això ja us ho diré després, però
és literat.
Sí.
No passaria
I triga molt a naufragar.
No passaria la feina d'un bon editor, diguéssim.
Exacte. Però el que sí que és veritat és que és l'aventura de la civilització, és a dir, com algú, gràcies a allò que aconsegueix salvar del vaixell, un cop ha quedat a l'illa allà penjat, succeeix en transformar un món en el qual s'hi passarà 30 anys, diguem sol, poca broma, en un món confortable. Com succeeix a fer-se una cadira i una taula, com pot seure en una pedra, no? I més enllà de la supervivència. És realment una novel·la que es fa llegir, que fa pensar molt. Tenim la sort de tenir-la a Bernat Metge Universal ara en un català que llisca, que es fa llegir molt bé, i recordar també que divendres, que això és una cosa que jo havia oblidat, el seu company divendres, sí. És a dir, el salvatge que ell salva d'uns caníbals i per això queda amb ell, quan finalment se l'endú cap a Anglaterra, passen pels Pirineus i divendres mata un llop. O sigui, divendres pot dir
he mort el llop! Corre sota la pluja rere aquell record amb tots que potser encara guardes en algun racó del cor. Vostè dirà, senyor Gomà.
Mira, de Gisela Pou, tot menys la pluja a Capital Books, haig d'advertir d'entrada que és una amiga. O sigui, sempre que he parlat d'un amic, ho he advertit Jordi Puntí i Jordi Galceran. Amb l'advertiment que quan parles dels amics, a vegades ets més dur, més antipàtic i més desagradable, perquè la confiança fa fàstic, com se sol dir. En el cas de la Gisela Pou, li he llegit totes les novel·les i aquesta és molt diferent a les que he escrit anteriorment. Gisela Pou és guionista. Jo crec que abans les escrivia amb esperit de guionatge, feia grans melodrames, grans aventures, grans narracions, amb personatges molt ben construïts, amb mons familiars molt ben constel·lats, i ara ha escrit una experiència pròpia que ella va viure, que és l'experiència de tenir un nòvio, un promès, un company, amb sida. I això ho ha escrit d'una manera molt curiosa, que és a molta distància. O sigui, després de 25 anys d'haver tingut aquesta experiència horrorosa, perquè ha de ser horrorós, ha escrit una novel·la continguda, distanciada, freda, analítica, que fa que el problema el veus d'una manera molt més palpable. O sigui, no fas garips melodramàtics, que potser és els que va fer de jove, i la novel·la, a més, es distancia d'ella mateixa. Jo sé la història real i he llegit la novel·la un parell de vegades. I fa un exercici novel·lístic molt interessant. I s'agraeix moltíssim que ens parla del nostre món. O sigui, la sida, que apareix als anys 80 i que va canviar el món, és el nostre món. No és la marxa sobre Roma, ni els nazis, ni la guerra civil. Tot aquest...
Bueno, això també és el nostre món.
Sí, però és el món de fa 80 anys. La sida és el que ha patit la nostra generació, gent més gran, i hem vist com se'ns morien persones que estimaven sense cap mena de solució. I que parlin dels anys 80, dels anys 90 i dels anys 2000, a mi m'interessa especialment. Perquè sabem més, un moment, sabem més de Mussolini que de Jordi Pujol.
Sí. Això és un titular, Gomà.
Josep Pla, tot el dia em parla de Mussolini. Hi ha un moment que diu, escolta, jo vull saber de Jordi Pujol. M'ha d'anar al Jaume.
Déu-n'hi-do la literatura que hi ha sobre Jordi Pujol.
Doncs mira, jo la meva última recomanació és una novel·la negra per a la gent que li agrada el gènere. Una novel·la també que es llegeix molt, molt ràpidament, molt eficaç. Dones que no perdonen, de Camila Läckberg, en traducció de Marc Delgado. Això ho publica Amsterdam. Que és una novel·la que alhora és eficaç i maniquea. I intento explicar-me. Eficaç perquè es concentra, bàsicament, en tres morts, que són les morts de tres homes, que, mitjançant el mètode de Patricia Highsmith d'Estranys en un tren, sí, són morts, per entendre'ns correlativament, per algú que no els coneixia. Però aquest algú que els coneixia...
No facis spoilers, era... que aquesta la llegiré aquest disc.
Sí, sí, en tot cas, ja et dic això, per centrar-te, és apassionant en el sentit que no es concentra en cap investigació, sinó que
es concentra en
les causes i el fet, però és maniquea o woman Ikea, podríem dir-ho, que no és una dona a l'Ikea, però woman Ikea, si em permets el joc de paraules, perquè tots els homes
són dolents,
però molt dolents,
molt dolents,
i totes les dones són víctimes. La qual cosa no vol dir que no es pugui anar a trobar casos d'un realisme...
Per, és ficció.
Naturalment. Però
Camila Läckberg escriu ficció.
Sí, i tant, i tant. Però en qualsevol ficció novel·lística, diguem, quan la cosa és tan marcada de bons i dolents, hi ha vegades que dius...
Una mica
sí,
lliure,
La cosa explícita, no? En aquest cas, jo crec que és una novel·la militant, en la qual cosa em sembla molt bé, però alhora oportunista en el sentit comercial.
Ja t'entenc, però hi deu haver moltes novel·les, i vosaltres ara me'n sabríeu dir algunes,
que totes les dones són dolentes.
Són l'esca del pecat.
Home, Robinson Crusoe no surt cap dona, per exemple.
Oi, que
és difícil, eh?
Què?
En una illa perduts...
Sí, no, per això, per no, això no
entraria, no entraria. No, però de dones que són sempre l'esca del pecat,
al
en trobaríem alguna.
Al cinema n'hi ha un fotiment.
Ah, sí, no, i tant.
I fatal, a la literatura també.
I tant, fatal.
Les dones sempre són dolentes. Què diu Woody Allen, Enric Comà? Què diu a propòsit de No Res?
A propòsit de No Res, les memòries, Aliança Editorial... Deixa'm dir que Aliança Editorial torna a publicar en català, ha fet La lladra de fruita, del Hanke, ara fa Les memòries de Woody Allen. És un llibre que jo tinc la impressió que tothom li ha perdonat la vida. O sigui, he sentit, no acaba d'explicar res, és una mica monòton... Escolteu, és un gran llibre, no fotem... Està ple d'ironia, està ple de vivències, està ple d'idees. He sentit que no té idees. Escolta, fa una cosa que jo em deixa admirat, que és que explica com l'han ajudat a fer les pel·lícules. Que això, molts escriptors en són incapaços. O sigui, hi ha escriptors que han venut milions de llibres del seu llibre i en cap moment han dit com el van ajudar a polir i arreglar la novel·la. I penso en un en concret català. Mira què et dic. Aleshores, Woody Allen explica... Sí!
I el Defonso Falcone sí que ho ha explicat.
L'ha explicat...
En una taula rodona... Bueno, sí, jo hi era, eh?
I agraïments concrets...
I aquí, en aquest estudi, quan jo l'he entrevistat, ho ha reconegut.
A l'Ateneu, a l'escola d'escriptura de l'Ateneu. Sí, però vaja, no?
Deixeu-me explicar...
No deu ser l'únic al qui l'han ajudat, eh?
No, hi ha una corrua. Deixeu-me explicar que si et va agradar la frase cada vegada que sento Wagner tinc ganes d'envair Polònia, us agradaran les memòries de Woody Allen, perquè està ple d'aquest enginy.
De frases d'aquestes.
Ple d'aquest enginy, i és un enginy que s'agraeix moltíssim. Jo vaig llegir, quan era jove, la biografia d'Eric Lax, de Woody Allen, i era un totxo, que era un mòmio.
I en canvi això, havia... això
era molt, això... és veritat, era molt pesant.
Era una genuflexió, vaja, que venerava Woody Allen, i para de comptar. Aquest és, té l'enginy, la gràcia i la força d'una pel·lícula de Woody Allen, d'una comèdia una mica lleugera, i que entreus molts ensenyaments. D'entrada...
Si vas a buscar la culpabilitat i l'assumpció de culpabilitat, no, diguéssim. Però és que no te l'has de llegir amb aquests ulls, entenc.
No, perquè, a més, sobre la culpabilitat, deixeu-me recordar una cosa. Woody Allen és un senyor que va tenir unes acusacions molt greus i que va ser absolt.
Però és que hi ha molta gent que va buscar en aquestes memòries...
No, no és això.
No se sap quina confessió.
No és això.
Jo crec que hi ha un punt d'això.
Hi ha... Entreus dues idees molt clares. La seva enorme tenacitat a l'hora de fer feina, de treballar, i una fe indestructible en el propi talent. Que això és, vaja, a mi em sembla admirable. I també hi ha un aspecte que m'agrada molt. Quan ell escriu i interpreta Com va això, gateta, que és una comèdia de l'any 66, ell vol ser el rodatge i quan veu què fan amb el seu guió i com es munta i com és el resultat final, queda esgarrifat.
Estimats Enric Comà i Màrius Serra, moltes gràcies per aquesta temporada.
Bon estiu.
Fins aquí el Lectoralia d'aquest any.